Els que ens heu sentit de bon matí a les 6 i els que us ha llevat us han dit que avui us faríem somriure malgrat tot. Perquè hi havia tres grans, jo deia, de la nostra literatura que quan escriuen individualment fan obres que són evidentment de referència i quan s'ajunten tots tres a sis mans, diguéssim, són capaços de sintetitzar les coses més complexes, passar-les pel túrmix de l'humor, de la sàtira i de la tragèdia també i convertir-ho en un llibre que pels qui esteu farts i tips de processisme, doncs us convé llegir-lo per poder somriure i treure-li ferro tot plegat, perquè hi ha patacades per tothom. Fot-li amb el procés és una obra de Julià de Jòdar, Miquel de Palol i Xavier Brodassala. Bon dia a tots tres.
I bona hora.
Com
bon
esteu?
Bon dia,
senyor Julià de Jòdar.
Bon dia.
Està molt seriós. Per què que no li heu donat esmorzar, Xavier Brodassala?
Encara escolta'm, no. Escolta'm, això no és cosa nostra.
Encara no.
Això no és cosa nostra.
Aleshores...
La bilis, ja saps que amb aquestes coses...
No,
quan...
jo no tinc bilis, no comencem.
No, però...
Tens bilis i negre. Tens bilis negre.
Ja veus, anem dos contra un.
Mare de Déu.
Escolteu, o un contra dos.
Els oients del Matí de Catalunya Ràdio han de saber que el llibre és altament complex de traslladar a la gent, perquè cadascun d'ells ha fet d'alguna manera allò que literàriament ha volgut per explicar el seu punt de vista. I el que hem fet l'equip de Catalunya Ràdio, en Pep Casanovas, en Dani Gómez, que han estat treballant el llibre, és seleccionar tres fragments perquè us feu a la idea del que plantegen. El primer que sentireu és un te entre el senyor Rull i la senyoreta Duy. La senyoreta Duy, la declaració unilateral d'independència, i el mestre Rull, ara els sentireu. És un text de Xavier Brodassala.
Soc molt representatiu, tinc prestigi, pedigrí internacional, m'haig de cuidar la imatge. I si venen amb una ordre judicial i s'emporten les flors, perquè ara de les urnes n'hem de dir flors, oi? A l'últim moment?
D'això es tracta. No és que em deleiteixi per un coitus, però encara és millor el coitus interruptus. I si s'interromp a cops de porra, quin gust, quin orgasme.
Em voleu fer el ridícul davant del món?
Ai, sou tan tocat i posat. Se us arronsa tan de pressa que refuso la vostra mà des d'ara. Ja m'ho faré soleta, que em sembla que ja sé com es fa.
Xavier Brodassala. Això és una de les següents. Després hi ha la batalla del procés.
La batalla dels processistes, i els antiprocessistes.
A la Monumental.
Monumental, que es fa gegant perquè hi ha de caber tots els catalans a dins. Però no sé si tothom s'hi fixarà. L'important és la diferència dels premis, perquè el que guanya...
Sí.
Té com a premi una estelada que l'ha d'agafar d'un pal de 1714 centímetres, sí, que té el triangle blau en un cantó i el groc en un altre. El triangle blau en aquest cantó i el groc a l'altre. I l'altre guanyador, perquè no hi ha d'haver perdedors entre processistes i antiprocessistes, perquè tots volen el mateix, té el triangle groc al darrere i el blau al davant. És l'única diferència. De manera que si les gires, i sempre som allà mateix.
Sempre som allà mateix. I què passa a la Casa dels Canonges, a Black Mirror? Hi ha un paral·lelisme bastant interessant en una part del llibre de Xavier Brodassala.
Home, ja que Shakespeare serveix per tot, fins i tot li serveixen el requejo per fer ciència política, doncs l'hem fet servir per fer una mena de fàcil, però que aquí no podem explicar, perquè les bruixes li demanen a un tal Carolus, que és l'hoste principal de la Casa dels Canonges, que faci una cosa extraordinària. No, porta serrell.
Porta un serrell tallat així, diguéssim, a navalla.
De 360 graus, que faci una cosa que ell, en el fons, desitja, però no es gosa i tal, però no és tan greu com matar el rei. I després hi ha algú que l'incita a fer-ho, pensant que farà el ridícul, i aquest que l'incita es diu Artús. I les bruixes fan... Bueno,
S'ho han passat pipa, no cal que us ho digui, i riureu molt llegint-ho perquè hi ha coses hilarants. També hi ha molta crítica, Miquel de Palol diu Catalunya serà una gran polla o no serà, i a partir d'aquí un munt de coses, entre les quals la definició del que és avui ser català.
Ser català no passa d'un més que dubtós exercici d'ècfrasi, una composició plastificada amb el Barça. Els cuiners llorejats a la guia Michelin, la mare que els va parir, els putos castellers, la Costa Brava, la puta merda que han convertit les Rambles, I en l'extrem culminant, mal que no el més concorregut, les cues de clons japonesos davant les protorrunes gaudinianes.
Hauríeu de veure, oients del Matí de Catalunya Ràdio, la cara que fan ells quan s'escolten. Perquè, és clar, una cosa és escriure i una altra cosa és sentir-ho. Miquel de Palol.
No, a veure, això, bromes a part, això és la realitat mateixa, eh?
Sí, sí, no.
És a dir, podem aquí riure tant com vulguem, però amb tot això no s'articula un país, eh? Aquí tenim tots plegats, no estratificaré les responsabilitats, tenim un problema de seriositat en el que es pretén que sigui un país. És a dir, amb això, aquests no són cap mena de valors per construir res. Aquí anem a muntar una societat de fireta, de tercera, i amb tots els meus respectes pel continent africà, que té totes les meves simpaties, a ser un país de l'Àfrica més deprimida. I això no serà Europa ni serà res. Serà una autèntica porqueria.
A veure, Miquel de Palol, no pots desanimar l'audiència d'aquesta manera de bon matí.
Al contrari, us estic animant a fer una altra cosa.
Va.
És a dir, i començaria per animar en els mitjans de comunicació. I quan parlen de cultura, no sé de què es parla, però de cultura no.
No.
No, home, no en tenen ni punyetera
ni idea. I així
ho puc dir desinhibidament, perquè, a més, com que em conviden un cop cada 20 anys, doncs aleshores aquí em puc tirar de la moto tranquil·lament i puc dir el que vulgui.
Aprofita per insultar-nos.
M'aprofito. Escolta, espavileu-vos, perquè de cultura no en teniu ni punyetera idea.
Ni idea. I què hem de fer? Dóna'ns solucions.
Llegir, instruir-vos una mica, tornar al col·le... Doncs veure el que són els llibres de debò, oblidar-vos de les llistes de vendes, per qui no anem bé, estem parlant de literatura. No, parleu de literatura.
Ahir, per exemple, quan entrevistàvem a Jaume Cabré, no és literatura, això?
Aquesta és l'excepció que confirma la regla.
Ah, collons.
Però el gran mèrit del Jaume Cabré, quin és? Que si està traduït a tants llocs, que s'hi ha venut tant, que s'hi ha venut quan...
No, ahir no vam parlar d'això.
Altres... Doncs ho sento perquè no ho vaig sentir.
Doncs mira quina merda,
doncs
que sempre escolteu quan no
deu
interessa.
Deu ser l'excepció... Mira, tu deus estar traient el que diuen...
Perdona, això va passar ahir. Saps per què ho tinc recent? Perquè ho van fer, això.
Em deixeu posar pau.
Doncs mira, ahir devíeu fer això, però la resta de l'any ja t'asseguro que no ho heu fet, això.
No m'ataqueu a la Mònica Terrell.
No, que m'ataqui el que vulgui.
Només dic, jo no ataco ningú, jo em limito a constatar un fet.
Escolta, cap problema.
Quan jo veig a la tele, cultura, i resulta que allò té res a veure amb la cultura. Allò és... molt respectablement.
Estimat
gent que canta
Miquel de
rock
Palol,
pel carrer, coses d'aquestes.
Miquel de Palol,
agafem-ho
seriosament,
això. No, que vull parlar del llibre, fondim el procés. Bueno, a veure si acabarem parlant del mitjà.
El Cabré se l'entrevista, perquè està traduït, no perquè sigui bo.
No,
en general.
El Cabré se l'entrevista
sempre. Jo no dic ara tu, però en general, a diferència d'altres autors bons, el Cabré només se l'entrevista perquè està traduït i ven molt els exemplars. I aleshores no hi ha d'això de deixar-lo al racó, com
senyor Brudasala,
a d'altres que estan aquí presents.
Senyor Brudasala, permeti'm recordar-li que l'any 1984, quan el senyor Jaume Cabré va escriure La Teranyina, se'n va fer una pel·lícula amb recursos públics.
Sí, val? I sap qui era el director
general,
que la va pagar amb diners públics?
Vostè.
Sí.
I, per tant, és molt injust que digui això, perquè Jaume Cabré se l'ha traduït i molt després, però aquest país va apostar pel Jaume Cabré des dels inicis.
Com per tant, si després els ha oblidat,
a més a més, els escriptors d'aquest país, molts de vosaltres, tu el primer traduint moltes de les grans obres de la dramatúrgia internacional, heu tingut la possibilitat de fer un munt de coses gràcies a que, entre altres coses, mitjans públics us han ajudat i us han donat suport. Dita la qual cosa, si us plau, com que no volia parlar d'això, però m'heu tensat, i de bon matí, Julià de Jòdar, no els havies avisat. Posa'ls la traductora, si us plau.
Artículo 4 de la Constitución de 1931. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.
Dictem que en las escuelas de primaria, letras y gramática se permitan libros en lengua catalana, integrada castiza, comprometida, sodomizada y asimilada con distintos cementos desfibriladores, catada por mamones llevafils besaculs y etc. Así como escribir, y hablar en ella, de cara a la pared, en el patio de recreo para escrache y mortificación de herejes monolingües.
trobo que has innovat, perquè a més és una nova versió de la traductora. Julià de Jodar, això que has sentit és teu, eh?
No ho he pogut sentir perquè estava parlant amb tu del teu emprenyament. Legítim i il·legítim a parts iguales, una part legítima...
Com tota la vida, grisos. El racó de pensar i parlàvem dels grisos,
precisament. I la veritat és que no he tingut temps de sentir-ho. Que parlava de la llengua?
Parlaves de la llengua, sí. Parlaves de la llengua. Doncs feies una traducció de les lleis espanyoles a com les lleis espanyoles es modifiquen, es porten als tribunals, etc., i s'acaben aplicant aquí. Amb aquest llibre què volíeu fer? Divertir-vos? A fer pensar la gent? Què ho pretén?
Jo la meva primera part és per fer riure fins i tot els unionistes, si en tenen ganes, perquè és una sàtira.
Sí, que poden riure molt.
És una sàtira de les constitucions espanyoles del 19 i del 20, en clau de riure'm dels seus formalismes i de les seves, bàsicament, diríem, manies. Manies amb la llengua, manies amb tot, és a dir, amb l'Església, és a dir, són tot. És una continuïtat que no s'acaba. I llavors, bueno, és una forma de ridiculitzar. La segona part, la de Catalunya, és una mica, amb una mica d'ironia suau, la cosa de la República, com deia el Palol, que volem fundar. Mm-hmm. Llavors, la idea és lligar-ho en les tradicions ancestrals catalanes en les quals el poder no està al servei d'ell mateix, sinó de la societat. Llavors, la república futura hauria de comptar amb això.
Diu Julià de Jodar en el llibre, en un d'aquests capítols, en el que parla del referèndum, que és bastant divertit, diu: som i serem gent processista, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més pactista sota la caspa i el sol.
Que dolenta que ets.
Ole, tu!
Toma ja, toma ja. Doncs mira que la coda patriòtica, que és una caricatura de les tombes flamejants, val més que no la llegeixis perquè em faran fora del país.
Bé, hi ha trossos molt divertits. A la batalla, per exemple, hi ha les pancartes a una banda i l'altra. Jo crec que sí que és veritat que tant unionistes com independentistes poden riure amb aquest llibre, perquè tots queden retratats des dels caps grossos del Baños.
No està pensat, com a mi, jo crec que ni la meva part, no està pensat pels unionistes, aquest llibre.
No, és una crítica molt
està
forta i molt
des de
potent
i a partir de la complicitat, com a mínim, jo crec que s'ha de ser sobiranista. Si no, doncs mira, pots anar a veure què diuen, però no és el destinatari natural d'aquest llibre.
Evidentment que no.
Si ets radicalment antisobiranista o radicalment unionista o no penses canviar d'opinió.
Home, i una mica la filosofia, si se pot dir així, de fons, és allò que deia la Codorniz de Tiemble després d'haver reído. Hi havia una secció que es titulava així, no? Home, jo crec que el que hem fet una mica tots tres és intentar reivindicar l'autèntica dimensió de l'humor.
Sí.
Perquè l'humor és una arma de dos talls. És a dir, l'humor, que en principi és una cosa crítica que serveix per posar els poderosos i els putejadors una mica a la picota, moltes vegades es corromp en la direcció contrària i es converteix en un massatge, en una aspirina, en una anestèsia per ajudar a fer empassar a la població coses que són inempassables. És a dir, el tant amb l'humor en aquest sentit.
Tipus?
Tipus, jo sé, ara penso en programes de la televisió que no en direm el nom.
Sí, pots dir-ho. Home, ja no ve d'aquí. Et refereix al Polònia?
Per exemple.
Tu creus que el Polònia no és crític?
No. Malfieu-vos, ara diré una cosa, malfieu-vos dels programes d'humor on els polítics hi volen anar i els hi fa gràcia anar-hi. Mm-hmm. Vol dir que no són autèntica, allò no és sàtira autèntica i allò no commou en la direcció en què hauria de commoure.
Mm-hmm.
Allò són aspirines per fer empassar la gent coses inempassables.
Esteu d'acord amb això?
Hi ha un aspecte que naturalment és així, per això s'han fet tant els guinyols, per exemple. Ara posem el cas dels guinyols. Estaven fets per convèncer els convençuts, i els guinyols aquells, quan se n'enfotien del PP perquè allò era d'esquerres, aleshores feien una miqueta de sang, i quan figurava que s'enfotien del PSOE, el que feien era tirar encens, sense cap mena de dubte. Aquí som més putes i tenim una mica més de posar un peu a cada banda i un peu a dins i un peu a fora, que no ens sigui dit, que nosaltres som com a ells, etc etc, i aleshores ho fem d'una altra manera. Però no sé si, anant a l'arrel, si no hi hagués res a criticar i a satiritzar de fons en aquest país, probablement aquest llibre no existiria.
Mm-hmm. El que passa és que també s'ha de valorar el mèrit de fer sàtira.
Bueno, i que sigui acollit,
tenint en compte
perdona.
Que la realitat ja és una sàtira. És a dir, hi ha icones últimament de la vida política que són realment insuperables. És a dir, ara me'n recordo, per exemple, per dir una cosa, una roda de premsa que hi ha el senyor Bush i el senyor Aznar.
Sí.
El senyor Aznar dient-li al senyor Bush "She's my friend", això és insuperable. És a dir, això pots fer tota la conya que vulguis, però com a gag, superar això és dificilíssim.
Diu, en una fase més avançada del procés, se'n podria dir simplement surfejar. O bé, i ja dins de la pauta, surfejant.
Clar, bueno, això era una broma amb Bougerundi que venia una mica d'abans. Clar, a veure, el procés en si mateix no és res. El procés és allò, com allò que deia, diu, quan el savi assenyala la lluna, el tonto mira el dit. Bueno, el procés és el dit. Aquí realment del que estem parlant és de la independència. La manera d'arribar-hi, més allò que diuen els físics, el camí és una mica irrellevant, i això resol, per cert, tota la vella polèmica entre el bé i el mal. Tant hi fa fer el mal entremig si el resultat final és bo. Aleshores, la gran qüestió no és el procés en si, el procés ja veurem què passa amb el procés. La gran qüestió és com acaba aquest procés.
És molt crític, Miquel de Palol, amb això de desobeir. Diu que és un infantilisme, Julià, en el llibre. Heu acordat algunes...
No, de cap manera, cadascú ha tirat...
Heu acordat alguns mínims comuns?
És, aquest llibre és una desobediència radical i és inútil que diguem el contrari. És evident, no? I respecte al Polònia, jo diria que l'Eulàlia Reguant en la realitat és molt més maca que la caricatura que li fan. I que l'Anna Gabriel és bastant més profunda i intel·ligent del que sembla en la sàtira del Polònia.
Julià de Jòdar no és de la CUP,
no,
és una anècdota.
No els defensa mai. No els defensa. Escolta, jo vull dir una cosa, que ens hem sentit acollits i que això crec que té un valor i que se t'ha d'agrair.
A mi no m'has d'agrair res.
I l'altra cosa és que jo recordo al final del Gargantua del primer, el Rabelais, fa una orde monàstica, però que és mixta i on tot és agradable i on és una mena de falansteria avant la letra, i fa totes les normes, no? La regla d'aquesta ordre monàstica es resumeix amb una cosa que haurien de recordar tots els catalans, que és prohibit obeir. Prohibit obeir. Ja està, acte. Ja està. I aleshores, a partir d'aquí, doncs a veure el legislador com s'espavila. I jo crec que... penso que devia pensar més en Catalunya que en França.
Sí?
Home, perquè a França la disciplina la van acabar posant, encara que fos a talls de guillotina, no?
Home, això el Xavier diu que no, però aquí, de fet, hi ha una paradoxa lògica. Que, és a dir, si s'obeeixes, desobeeixes. Si no obeeixes, obeeixes.
Això ho de dir els titulars dels diaris que parlaven dels milions que havien de ploure de Madrid després de la visita del Rajoy.
No, que van ploure. El que passa és que se'ls va... Es van evaporar abans de tocar terra.
Per la claveguera.
Es van evaporar abans de tocar terra. En qualsevol cas, Bru de Sala, Julià de Jòdar, Miquel de Palau, Foldi el procés, després de quants anys? Quan va sortir el Foldi, que són...
No?
Que són catalans?
De l'últim estatut, l'únic que diríem conegut últimament.
Que el 2006, allò.
2006 era.
Aquella vegada van venir tots tres en un programa de televisió que fèiem a la nit al 33,
bo,
que es deia a la nit al dia, i avui els hem tornat a tenir.
No vam fer enfadar ningú
aquí,
aquell dia.
I avui tampoc. Ah. És bastant difícil tenir competidors i competidores bastant més cèlebres.
Allà en aquell llibre parlàvem fins i tot de tu, eh? Deien, Monina, has posat el dia a l'hora, a la nit dels teus dies o coses així? No te'n recordes.
I aquí també surt que algú diu que ha escombrat tots els que havia anomenat la Terrible.
Au, vinga. Escolteu, aneu
a esmorzar, aquí, eh?
Aneu a esmorzar, que tinc en curto la Laia Bonet. La Núria Gispert fa estona que riu per sota el nas.
Al final t'han fet riure.
Si és que no m'he enfadat. I la Dolors Camats, ara farem tertulià. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
De bon matí. El Matí de Catalunya Ràdio.